camins.
Mentre estan avui 6 hores de cimera entre Esquerra Republicana i Junts perquè acabin sense resoldre la crisi de confiança. Fins aquí cap notícia. Us imagineu que surten i diuen que ja està tot resolt? Això sí que seria de parar les rotatives, eh? Roald Dahl s'ho imaginava i Catalunya ho ha fet realitat. La història interminable. Bona vesprada d'aquest dijous 15 de setembre del 2022, dia 1 després d'una entrevista, en fi, que val la pena recuperar, una entrevista enriquidora, una entrevista simbòlica. Us varen presentar el diccionari de símbols de l'editorial Fragmenta, varen fer amb Jaime de Parra, doctor en filologia, i de veritat, si no la vareu poder escoltar, crec que val la pena, la podeu recuperar al nostre web, la nostra aplicació Radio Estel Oficial, sobretot és perfecta per un dia que estigueu espessos, us anirà molt bé, de punto parra. Per cert, que tenim comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la Maria José Mendoza, recordeu, ens podeu trobar a @caminsestel i a Instagram caminsestel. Vinga, avui és un nou dijous i per tant hem volgut fer un programa cultural, mirarem cap a Manresa. Sabeu que tenim en marxa Manresa Transforma 2022 i ara s'estrena en Ecus, la transformació, un espectacle musical inspirat en la transformació que Ignasi de Loyola va viure a la ciutat de Manresa. Hem quedat amb el seu director, el director del muntatge, Enric Llor, per parlar de tot plegat. I del teatre a la literatura, dos mons germans. Volem valorar avui al Camins la figura del gran Javier Marías, l'escriptor que ens va deixar fa poc, concretament diumenge passat. Parlarem de la seva obra amb Ángel Manuel Gómez Espada, codirector de la revista literària, m'encanta aquest nom, El Coloquio de los Perros. És una mica el tot un revolutum que farem demà. I en la part final del programa, i patrocinat per la Caixa, Salvatore i Economia en Valors. Camins, des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts. La Macedònia de la Ràdio obre les seves portes.
Amb Rafa Sanahuja, Camín.
10 minuts que passen de les 8 de la vesprada i de sobte estem a Manresa. Enric Llor, bona vesprada.
Bona vesprada, bon vespre, què tal?
Molt bé, aquest cap de setmana teatralment pinta molt bé per aquelles terres, oi, Enric?
Bé, per part nostra sí. Doncs il·lusionats, amb moltes ganes de que arribi el dia, sí, sí.
Doncs ara expliquem per què.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Quin ritme, quin esperit, quina meravella. Manresa Transforma 2022 està en plena efervescència. I en el marc de tots els actes de commemoració del pas de Sant Ignasi per la localitat, aquest cap de setmana, dissabte 17 i diumenge 18, s'estrena en Ecus, la transformació. Es tracta d'un espectacle musical inspirat en la transformació que Ignasi de Loyola va viure a la ciutat de Manresa l'any 1522, just fa 500 anys. Protagonitzada per Jordi Figueres, la producció compta amb una formació artística completament vaguenca, amb personalitats com Nacho Tarrés i Salva Rasero, que interpreten la consciència i l'alter ego del personatge de Necus. A la direcció tenim Enric Llor, que ja ens acompanya uns minuts per fer-nos dents i ganes per presentar-nos aquesta obra, també. Enric, la primera pregunta. No només dirigeixes el muntatge, sinó que has escrit també el text. Com ha anat tot el procés? I sobretot, has gaudit preparant l'obra?
Bé, jo puc dir que escrivint aquest guió jo he viscut una transformació. Oh. I ha sigut una transformació realment sentida i real. I no és que m'hagi convertit en un altre ésser estrany, però sí que a nivell emocional doncs he passat per unes fases, no? I a l'hora d'escriure aquest guió, bé, aquest guió ha sigut un guió que ha portat tot un procés, no ha sigut una cosa fàcil, perquè parlem d'alguna transformació, i quan parlem de transformació parlem d'aspectes molt personals de les persones. Mm. En aquest cas, és en Ecus, que representa el procés i la vivència de transformació de Sant Ignasi de Loyola. Ell la va viure des d'un punt molt espiritual, per dir-ho així.
Sí.
Però qui més, qui menys, vivim en algun moment de la nostra vida algun procés de transformació.
Home, evidentment, és així. I mira, em sobta molt aquesta resposta, perquè, clar, he mirat una mica la teva trajectòria, tu ja has fet moltíssimes coses en el món de la creativitat, del teatre, i que em diguis que t'ha transformat una mica, doncs jo crec que és molt impactant. Això parla d'una profunditat en l'obra, també.
Bé, a l'hora d'escriure això parlem de fases, no?, de transformació, de vivències. I les vivències tenen un component molt, molt autèntic de realitat, de sinceritat, no? Jo he escrit aquest guió des d'aquest punt. I, d'alguna manera, compartint la vida, per dir-ho així, entre cometes, de Sant Ignasi, les seves fases, m'he donat que jo, d'alguna manera, no en totes, però en algunes, sí, també les havia o patit, o gaudit, o viscut, no? Llavors, jo no entenia escriure aquest guió sense una dosi molt ferma de sinceritat i de despullament, per dir-ho així, quasi bé personal. Sí, sí.
Bueno, és el teatre més autèntic, i en aquest cas aquest muntatge que té molta part musical. Després en parlaràs una mica d'això, si et sembla bé. Compteu amb un repertori, ho dèiem fa un segon, de renom íntegrament local, que posarà en relleu el talent també de la ciutat. Important aquest detall. Què diries que aporta a l'obra que tots els artistes una mica siguin integralment baguencs?
Bé, això també té a veure una mica amb l'essència de l'espectacle, sí, i a l'hora de concebre aquest espectacle. Quan parlem de transformació, parlem d'una visió molt personal, molt interior, de les persones, i això ho extrapolem a una ciutat, té sentit si la transformació ve a partir de les persones que formen, o de la comarca que formen les persones, no? En aquest cas, jo tenia molt clar que aquest esdeveniment, aquest projecte, no es podia entendre sense l'autenticitat de la ciutat o de la comarca, no? I al mateix temps reivindicant el valor afegit d'aquest cas artístic que gaudim de la ciutat de Manresa. El Jordi Figueres és un referent.
Sí.
Més que conegut, el Nacho Terrés, no haig de dir res, el Salva Racera tampoc, però és que, a més, hi ha Marta Valero, que té un gran bagatge a nivell operístic, i la Celeste Elías, que és més que conegut d'una cantant de renom més que contrastat, i el Lluís Barrera. O sigui que jo volia ser autèntic fins a aquest punt, no? Quilòmetre zero, quasi bé.
Home, sí, sí.
Però a nivell tècnic, també. O sigui, valoritzar el que es té aquí, en aquest cas Manresa i comarca, i donar-li el valor que es mereix. A més, no des d'un punt de vista, entre cometes, caritatiu, sinó d'autenticitat. O sigui, el valor afegit és perquè és real. Vull dir, aquí hi ha una qualitat més que contrastada.
Efectivament, molta qualitat. Jo et volia preguntar, escoltant-te, estava pensant, hi ha una transformació, tu ens ho explicaves, en Ignasi, en aquest pas de Sant Ignasi de Loyola pel Manresa, personal seva, hi ha un canvi d'esperit, hi ha una conversió, hi ha un canvi, hi ha una transformació, és una mica el leitmotiv de l'espectacle. Tu diries que també el pas de Sant Ignasi ha fet una transformació, o va fer una transformació en la pròpia ciutat? Va ser una cosa, un quid pro quo?
Home, jo crec que alguna cosa va passar quan aquesta persona va arribar aquí. Inclús hi van haver tota una sèrie de persones, el que se'n deien les Íñigues, que eren un col·lectiu de dones que el van atendre, que van estar per ell, i que hi van haver tota una sèrie de relacions, de vivències, d'experiències que han tingut continuïtat després de 500 anys, no? I que, d'alguna manera, va ser el que va ser després l'essència de la companyia de Jesús, en aquest sentit.
Sí.
I Manresa, d'alguna manera, d'això n'ha entomat, va quedar entomada, no va quedar afectada, sinó que per la història de Manresa va ser un moment bastant, bastant, bastant important, no? Vull dir que no és pecat a minuta, ni molt menys, l'experiència d'aquesta persona, que només hi va estar 11 mesos aquí a Manresa, eh?
Vull dir,
no en pensem que hi va estar anys, sinó, però va ser una vivència tan profunda, tan autèntica per part d'aquesta persona, que evidentment va deixar mitja.
De vegades no és la quantitat, sinó la qualitat, i van ser 11 mesos de gran qualitat el pas de Sant Ignasi. I, de fet, allò que deies, queda reflectit amb aquesta iniciativa, no? Manresa Transforma 2022, que es posa en marxa per viure aquest pas de Sant Ignasi per allà. Quines sensacions tens abans de l'estrena? Com tens el cos? Què et diu el nas?
Home, jo tinc una emoció, tinguda.
Sí.
Estic molt content de tot el procés que hem fet, amb moltes ganes de presentar-ho al públic. Hem fet un treball que ha creat un equip i ha creat una unió i una comunió entre les persones que hi hem treballat, que això també ha sigut una miqueta el fil que ens ha portat a arribar allà on hem arribat. Tenim moltes ganes d'ensenyar-ho, tenim moltes ganes de presentar-ho. Hem fet algun pas ja amb una mica de públic i les reaccions són extraordinàries, més de les que ens podíem imaginar.
Déu-n'hi-do.
Em tractes de les emocions i d'una manera molt interpel·lant a les persones, doncs alguna cosa arriba.
Doncs mira, justament m'agradaria que em parlessis d'això, perquè què es trobarà l'espectador que estigui amb vosaltres? Perquè pel que he llegit és una obra que traspassa l'escenari, eh? Aquesta és la intenció. En Ecus és un espectacle una mica que s'endinsa en aquesta capacitat de transformació de les persones, ho anem comentant durant tota l'entrevista, en un món també canviant i líquid, eh? el que vivim nosaltres, i que demana redescobrir-nos constantment. Això és molt, com molt filosòfic, però de quina manera ens pot ajudar a redescobrir-nos? Pot ajudar als espectadors?
Nosaltres no pretenem adoctrinar ningú, ni molt menys.
Clar, sí, sí.
Nosaltres el que fem és exposar la vida d'una persona, un període de temps molt concret, que ens sembla que és un període i és una fase que és totalment contemporània i que traspassa el temps. Ah. Vull dir que pot passar fa 500 anys, però pot passar actualment ara a qualsevol persona. No? Llavors, ell fa una exposició des del seu punt de vista molt sincer, i ens exposa, ens ensenya cruament, sincerament, sense cap mena d'artifici, el que li va passar. I això a cadascú l'interpel·la d'alguna manera o altra. Uh-huh. Alguns algun aspecte de l'espectacle, un d'un altre. No? I ens hi hem trobat perquè ell, el protagonista, que és el Jordi Figueres, que representa Ecus, ell ho exposa d'una manera molt franca, molt serena i al mateix temps molt contundent. I quan traspassa el que serien les candilejas, per dir, com diríem abans, no? Doncs ho fa doncs, comunicant constantment amb el públic. Aquest espectacle té sentit amb la comunió amb el públic. No és un discurs
unilateral,
convencional,
sí.
No? Sinó que és un diàleg. És un diàleg en el que la mirada, el silenci, la paraula, la música, és capdalt, la música, és un personatge més.
Pel que veig, serà sempre el teatre, és una gran experiència, no? Aquesta fugacitat de cada representació, de cada nit o de cada tarda, però en aquest cas veig que ho he treballat moltíssim perquè sigui una gran experiència. Ens has fet algun matís, alguna pinzellada, però com tracteu la figura d'Ignasi? De quina manera l'enfoqueu?
Nosaltres l'enfoquem d'una manera, més que la figura, allò cronològicament parlant de la seva biografia,
sí.
la tractem de la persona humana, no la part més eclesiàstica, més de sant, no. És una persona que va tenir unes angoixes, unes il·lusions, unes frustracions, uns vertigens, uns pànics, uns dubtes brutals, no? I que des d'aquesta brutalitat d'experiència que va viure, doncs és el que es fem, és el que exposem, no? No fem una història cronològica per allà on va passar, sinó quines són les fases o els aspectes més capdals, tant a nivell emocional com de sentiments, etc., que el van condicionar en aquest procés de transformació, que va ser constant, vull dir, ell sempre ho deia, no? La transformació no és arribar a un lloc, perquè el món és com una esfera, la vida és com una esfera. Quan et penses que has arribat a un lloc, només has arribat al començament d'un altre, no?
Sí.
I des d'aquest discerniment constant que ell es feia, perquè era diari, nosaltres hem plantejat l'espectacle. És un espectacle d'una persona, no d'un símbol eclesiàstic o un referent religiós. No?
El que veig és la part més humana, la que podríem viure qualsevol de nosaltres. És interessant, perquè a més formava part de la seva natura, evidentment. No oblidem que es tracta d'un musical. Els germans Lluís Coll i Miquel Coll han estat els encarregats de la composició i direcció musical de l'obra, la musicalitat, la textura, el so. De quina manera participa la música de la narrativa, en aquest cas, Enric?
Sí, és capdalt. És el canal en el que expressem millor la part emocional de l'espectacle. Del relat, del discurs, no? El Miquel i el Lluís han fet una feina extraordinària. Han entès perfectament per on passava aquesta persona durant el seu procés i l'han exposada d'una manera, diguéssim, molt cacofònica, no? Seria com un calidoscopi de sons, de musicalitat, de músiques, de tons, de sonoritats. I en aquest sentit, per mi, la música, des del punt de vista a l'hora de concebre l'espectacle, ho tenia molt clar, que seria el que canalitzaria la part més emocional, més la flor de pell.
Ho expliques de tal manera, Enric, deixa'm que t'ho digui, que és que fas moltes ganes de viure-ho. Jo personalment no podré, però espero que la gent que ens estigui escoltant i tingui l'ocasió s'animi a participar d'aquesta experiència. Ja per acabar, si et sembla bé, Enric, si la cosa va bé, teniu pensat fer més funcions o no? O està localitzat en aquest cap de setmana i naixerà i morirà, i aquest és el sentit. Com t'ho heu plantejat?
La veritat és que en principi sí que era una cosa que estava molt pautada,
sí,
que seria el 17 i el 18, perquè formava part de l'any Ignasià, però, clar, les expectatives i les il·lusions i tot plegat estan removent tota una sèrie de coses i d'inquietuds i de possibles idees que no se sap, ara no puc confirmar ni molt menys,
sí,
però que no fora d'estranyar que potser això tingués una continuïtat.
Doncs seria una molt bona notícia i crec que tot l'esforç que heu fet, que ens l'has transmet perfectament, doncs valdria la pena si fos així. Si no, a mi també m'agrada molt el concepte de carpe diem tempus fugit i allò que naix i mor i també hi es produeix l'art i la màgia. O sigui que ho veig, tot ho veig bé en aquest cas. En Ecus, la transformació, es tracta d'aquest espectacle musical inspirat en la transformació d'un Ignasi de Loyola molt humà, molt vulnerable, tot allò que va viure a la ciutat de Manresa l'any 1522, just fa 500 anys, doncs portat una mica a l'actualitat i amb aquesta musicalitat que atravessa, com ens explica el seu director, doncs tota l'obra. Enric Llort és el seu director del muntatge, a més l'ha escrit, ha escrit el guió, i avui ens l'ha presentat. Enric, molta merda per aquest cap de setmana i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Vinga, nosaltres que fem una pausa, respirem i passem del teatre a la literatura. Let's get together.
Let's all do it again. Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Rafa Sanahuja.
El blau,
sí,
és el negre, el blanc és el plata,
sí,
i el groc és el daurat. Això és l'alquímia.
Camins.
Ràdio Estel.
Una llum negra associada, diguem, a certes experiències. Hi ha una llum verda, i una llum vermella i una llum negra.
Realment és que...
I a la tradició també hi ha llum negra, eh?
Ah, vale.
Expliquem històries.
Tres minuts i arribarem a 8:45. Això és Camins, la Macedònia de la ràdio. Javier Marías, novel·lista espanyol sublim, amb un estil elegant, trames intricades, centrades en l'espionatge, l'assassinat, la traïció. Li van reportar comparacions amb Marcel Proust i amb Ian Fleming, per exemple. Va morir diumenge passat a casa seva a Madrid, tenia 70 anys. La seva editorial de sempre, Alfaguara, va explicar que la causa va ser una pneumonia. Marías va ser un dels pocs escriptors que va combinar els elogis de la crítica amb un èxit de vendes. Això és complicadíssim. Va vendre uns 8 milions d'exemplars de les 14 14 novel·les, 4 llibres de contes i desenes de col·leccions d'assajos. Els seus llibres es van traduir a 46 idiomes. La seva novel·la del 1992, El corazón tan blanco, que es va publicar en anglès al 1995%, per cert, va vendre 1,3 milions d'exemplars només a Alemanya. Sens dubte, un gegant de la literatura. Per ajudar-nos una mica a entendre la seva rellevància, a recordar-ne la seva obra i el geni, podem saludar ja Ángel Manuel Gómez Espada, que juntament amb Juan de Dios García dirigeixen la revista literària online El Coloquio de los Perros. M'encanta aquest nom. A més, tots dos són escriptors i poetes. Ángel, bona vesprada, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y gracias por estar con nosotros. Ahora hablamos de Javier Marías, por eso te hemos llamado principalmente, que tenemos muchas ganas, pero la verdad es que ha sido un gusto descubrir también vuestra revista online, El Coloquio de los Perros. Me ha llamado la atención porque lo denomináis, si no estoy equivocado, la Santa Sede. ¿Por qué? ¿Por qué Santa Sede?
Lo denominamos la Santa Sede al Coloquio de los Perros.
No, esto pues yo lo he visto por la página web en algún sitio, ¿eh?
Ah, pues
lo escribiríais hace tiempo y ya se ha quedado ahí.
He ido la olla en algún momento.
Bueno, aún así el Coloquio de los Perros de verdad que me ha encantado porque es un nombre muy imaginativo. ¿Qué puede encontrar el lector que os busque en vuestra web?
Bueno, pues el lector, más o menos los lectores que tenemos ya son lectores habituales, pero siempre da mucho gusto encontrar lectores nuevos,
claro,
que hacen posible cosas como esta, la verdad. Uh-huh. Y que esté aquí yo esta noche.
Hombre.
Tarde de noche, no sé si todavía ha caído la noche por allí por vuestra.
Esta es la radio nocturna, sí. Ángel, la radio nocturna de aquí de Radio Estel. Además, Ángel, déjame que lo diga. Tú, por ejemplo, has publicado poemarios. Esto es interesante. Aquí en El Camín somos muy fans de la poesía. Por ejemplo, Mediodía en la otra orilla, Cocinar el loto, además de otros libros de narrativa. En prensa, por ejemplo, Se halla postales en un cajón de galletas, con el que te adjudicaste un premio, Dionisia García, de la poesía de la Universidad de Murcia. Por lo tanto, un amante de las letras de tomo y lomo. Javier Marías, Ángel, ¿qué convierte la obra de Javier Marías en única?
Pues realmente es que siempre se ha visto como un caso un poco extraordinario dentro de nuestras letras españolas, no vamos a decir hispanoamericanas, porque hispanoamericanas que... Bueno, ya tampoco vamos a decir letras españolas porque ahí estaba Benet, del que él siempre ha reconocido que era uno de sus grandes maestros, sobre todo en los comienzos. Benet y él tenían una gran amistad y se ayudaron mutuamente mucho, sobre todo Benet a él. Uh-huh. Y también esa prosa que le debe Benet a Follner y Marías a Follner, pues ahí está ese tipo de entramado en el que el narrador es el amo y señor un poco de toda la acción que pasa dentro de la novela, de todo lo que pasa dentro de la novela y donde nosotros siempre estamos como espectador, pero también como jugador un poco, ¿no? Uh-huh. A mí eso es lo que me gusta, esas son las novelas que más, digamos, yo reseñaría o alabaría del legado que nos ha dejado Marías, ¿no? Uh-huh. Donde tú te sientes otro jugador y donde desde el primer momento, desde la primera frase, siempre son, salen. En estos días se han resaltado mucho los comienzos de algunas de sus novelas, de Todas las almas, de Corazón tan blanco, sobre todo.
Sí.
Y es eso, desde la primera frase, él la primera frase la trabajaba muchísimo, le pasa a todos los grandes novelistas, evidentemente, uh-huh, a todos los que hayan amado a Dickens. Yo creo que cualquier narrador quiere comenzar una novela como las comenzaba Dickens, algunas de ellas, no todas, vamos, pero las grandes novelas de Dickens... gusta, o como las comenzaba Austin, o como las comenzaba Edith Wharton, Henry James y toda esta gente, ¿no? Uh-huh. Y él lo consigue. Desde ese momento, el lector, aunque no sea muy afín a ese tipo de narrativas, por decirlo así, se muestra complacido y dice, sí, quiero meterme en ese juego, quiero participar, a ver dónde me lleva. Y sabes que te va a llevar por sitios que incluso a veces te sientes muy perdido, ¿no? Te sientes como si estuvieras dentro de un cuento de Poe, a lo mejor, ¿no? De lo perdido que estás. ¿Por dónde va a salir esto ahora?
Sí, Ángel, me encanta lo que me estás explicando. Me está ayudando muchísimo y creo que también a los oyentes a comprender por qué Javier Marías es lo que es. Y me llama la atención una cosa, porque claro, todos los lectores, los que somos un poco lectores o muy lectores, queremos, ¿no?, que un libro nos atrape y le damos como un margen, ¿no? Bueno, dos capítulos, tres capítulos, a ver si soy capaz de que este libro me seduzca, me vaya interesando, me vaya yo sintiendo identificado de alguna manera o me llame la atención. Claro, tú me has hablado de una primera frase que ya es como que marca el nivel, como que impacta en el lector. ¿Tú recuerdas ahora mismo alguna primera frase, no de Javier Marías, si te acuerdas, perfecto, pero de algún autor que digas, es que esta frase ya, desde el primer momento dices, me tengo que quedar en este libro?
Claro, hay dos, para mí, bueno, hay varias, claro, lógico, evidentemente, ¿quién no recuerda el principio de Cien años de soledad? Es una, la de Aureliano Buendía, etcétera, etcétera, pero yo me quedo con la de García Márquez también, me quedo con ¿sí? el inicio de Crónica de una muerte anunciada, y ya te lo da hecho, dice, toma, ya sabes lo que va a pasar, a esta hora, este señor se levantó el día que lo iban a matar, a las 5:30 a.m.
Claro.
Te ha dado lo que va a hacer, además con un título como Crónica de una muerte anunciada.
Sí, sí.
Pero sin embargo, no, nos lleva. Uh-huh. Y maravillosa el comienzo de historia de dos ciudades de Dickens.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Cómo definirías el estilo de Javier Marías de alguna manera?
Es que definir el estilo para convencer y pensar que es el mismo estilo siempre en toda su narrativa, que una narrativa no ha cambiado de estilo en los 40, 50 años en los que Marías ha estado escribiendo, es muy complicado. Uh-huh. El estilo, pues evidentemente no hace falta decir que bebe mucho más de los grandes narradores norteamericanos y sobre todo británicos, que él era un maestro de la literatura y de hecho pues ya sabemos que estuvo trabajando mucho tiempo en las universidades de inglesas y hay muchas cosas que aparecen sobre todo en Todas las almas, es un poco pues la experiencia que él vivía de aquello y Negra espalda del tiempo, que es como la gran novela cervantina para mí de Marías, ¿no? Uh-huh. Ya que estamos hablando de alguien que dirige una revista que se llama El coloquio de los perros, pues evidentemente ese juego cervantino que hace en Negra espalda del tiempo a mí me pareció colosal, y además que fue la primera novela con la que yo comencé mal, por cierto, porque evidentemente comencé mal con Negra espalda, pero fue la primera que leí de él hace ya unos...
Porque recordemos que El coloquio de los perros es un título de una novela de Miguel Cervantes, es así, ¿eh?
Efectivamente, claro. Nosotros queríamos hacer un juego también. Sí, trabajamos muchos títulos y, de hecho, la primera parte de la revista, los primeros años, el formato que era antiguo, pues jugaba los nombres de las secciones, jugaba mucho con Cervantes. Había una sección de traducción que era la española inglesa, por ejemplo, el licenciado Vidriera para otras artes, como pintura, fotografía, teatro, etcétera, etcétera. Uh-huh. Un poquito jugábamos un poquito con eso. Y quizás por eso a lo mejor me encandiló mucho más el juego cervantino de Negra espalda del tiempo. Y en otras ocasiones también en la trilogía de Tu rostro mañana.
Para las personas que nos están escuchando y que seguramente les está interesando porque lo estás definiendo muy bien, estás poniendo un poco la miel en los labios, que es lo que nos apetecía, ponerlo en valor y también divulgar, ¿con qué libro te iniciarías tú? O sea, si tú dices, mira, pues me está gustando la entrevista, mañana me iré a la librería de aquí de mi barrio, ¿y qué libro recomiendas que nuestros oyentes puedan pedir si nunca han leído a Javier Marías?
Bueno, eso es un poco complicado, evidentemente.
Venga, tienes que mojarte. Venga.
Sí, me voy a mojar, porque además es una pregunta que suponía que me ibais a preguntar.
Bueno, somos así de previsibles, ¿vale?
No, pero más o menos por el formato del tiempo que tenemos, que sabes tú que el tiempo en radio es...
Bueno, o sea, ¿qué me vas a contar?
Más problemática que en cualquier otro formato.
Es una maldición, sí.
Los que hemos hecho nuestras cositas en radio lo sabemos también. Y entonces, claro, pues yo empezaría para que me atrapara, pero ir de lo bueno a lo mejor, por decirlo así.
Vale.
¿No? De más a más.
Muy buena.
Empezaría por Así empieza lo malo, que es su tercera última novela, por decirlo así, su antepenúltima novela.
Sí.
Después vino Berta Isla, y Tomás Nevinson, y me gustó mucho una cosa que dijo Juan Márquez en uno de los artículos que escribió, que para él era su última obra maestra, la de Así, ya, no, porque no va a poder escribir más el pobre, pero Así empieza lo malo, me pareció muy interesante, además un tema muy actual, aún sin ser actual, y además dándole un tono muy interesante porque está hablando de esos años tan oscuros que a la vez nos parecen tan azules, por decirlo así, o tan rosas, como queramos, o tan unicornio, que fueron los años de la gestación de la democracia y los años ahí, los primeros 70, que fueron tan convulsivos y tan todo. Entonces, contado desde la perspectiva de un hombre joven, que le pasaron ciertas cosas en su vida. Entonces, a mí Así empieza lo malo, y además con un título como Así empieza lo malo, él siempre intentaba poner títulos de obras de Shakespeare. Entonces, pues mucho más.
Pues aquí queda hecha esta recomendación, Así empieza lo malo, para los que queráis iniciaros en el universo Javier Marías, ahora que en este programa hemos tenido la ocasión de que Ángel Manuel Gómez Espada, recordemos, junto a Juan de Dios García, dirige la revista literaria online El Coloquio de los Perros. Entonces nos ha hablado de la figura de este gigante de la literatura. Ángel Manuel Gómez Espada, escritor, poeta, hoy muy amablemente nos ha ayudado a recordar y a valorar la figura de Javier Marías. Ángel, me ha gustado mucho tu intervención, lo he visto muy, muy honesta, muy natural. Me reservo la posibilidad de llamarte para que nos ayudes con temas literarios algún día, si te parece bien.
Pues cuando queráis, y siempre, como es esta hora, no es una hora mala, la verdad.
No, es una hora muy buena porque ya te pilla en casa tranquilamente, ¿verdad, Ángel? Y puedes atenderme. Exacto.
Y nada, yo también he estado muy a gusto. Muchas
Genial, pues me alegro. Ángel, muchas gracias y nos escuchamos.
De acuerdo.
Un abrazo. Pausa y Salvatore.
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
És una mica el Robert Landon català. Saps qui és Robert Landon?
Bueno, no, però no sóc ni Robert Landon ni sóc català.
El magazín de la vesprada.
Què són les tradicions hermètiques?
Pues aquelles que se pueden asociar con el nombre de Hermes. Y por extensión, pues sería pues aquellas que tienen que ver con la simbología, la cábala, la alquimia.
A Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
He Economia en valors, amics, la secció que estàveu esperant. Secció impulsada, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Versió dijous, saludem ara una persona ara que està de moda a lo britànic, amb flema, un gentleman de cap a peus, el cinquè Beatle, podríem dir, el nostre Big Bang particular, Sir Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Good evening.
Oh, clar, si fas, ja ho hem si reventat tot.
Bon britànic. Doncs escolta, mis salutacions a tu i el cap de producció,
el cap,
el Ferran, de, sí, el Ferran Capdevila, cap, i la Paula.
La Paula què fa? Què fa la Paula aquí?
La Paula aquí fa de tècnica de...
Molt bé. Servei tècnic balai.
Servei tècnic, no?
Exactament, exactament.
Doncs, bueno, i què passa que no plou, Rafa?
No plou, és veritat, és veritat. Ahir ho parlàvem al programa. La sequera no s'ha acomiadat encara, Salvador.
Doncs pues ha de ploure molt més.
És veritat, hi ha tot un enrenou a Madrid, a Barcelona, com si estiguéssim de festa pitjor. Sí. No de festa major, sinó de festa, sí, pitjor.
Refereixes als anuncis de la vicepresidenta Yolanda Díaz, el topall de preus de productes frescos, sí, i de primera necessitat.
Entre altres coses.
I altres coses.
Abans que acabi l'any, el govern central, per cert, també s'ha compromès a arribar a un pacte de rendes i a reformar les pensions. Vivim, Salvador, mesos electorals, això no cal oblidar-lo, que no s'acabaran en les eleccions municipals i autonòmiques. Després vindran, a més, les generals i el govern de Pedro Sánchez, les enquestes... No li somriuen massa. No, hi ha dies, no. Té dies. També ha de ser que té dies.
Sí, puja i baixa. Però, bueno, més aviat baixa que puja. I per això surt tant a la tele i vinga, sí, entrevistes i vinga tal. Prendre decisions transcendentals, et diré una cosa, Rafa, com les pensions,
sí,
que afecta a tants i tants ciutadans, i prendre-les en períodos electorals i en
juga
baralles
en
i tot això, això juga, és molt perillós. Molt perillós pels pensionistes, no pel Sánchez i el que sigui, fora, tu.
Això dona igual per als pensionistes.
Sí, però els pensionistes no, perquè això dura després molts anys.
Sí, vinga, va. Quines notícies ens portes avui, Salvador?
Doncs mira, Rafa, els preus dels aliments han pujat més d'un 12%.
Sí?
I gràcies a Càritas i els bancs dels aliments i totes les organitzacions caritatives, no es passa tanta gana.
Sort.
I avui diuen que ja s'ha d'anar al plat combinat.
Sí.
Perquè hi ha menys menjar, n'hi ha que diuen deia, menys pinso, però jo no...
Ho deia ahir, no, que...
Però també es gasta menys, clar.
Es gasta menys, evidentment. A més, els productors i els distribuïdors ja s'avancen a la inflació, eh? Mantenen els preus, però el contingut dels envasos és menor que abans.
Sí, clar, fa anys, Rafa, et diré que es mantenia el preu del pa. Legal, sí, eh? Perquè...
És veritat.
Era així.
Sí, sí, sí.
Es va canviar la llei i quan anaves a comprar un pa de quilo, en realitat era un pa de 900 grams. Tot legal.
Legal.
Anaves a la tenda, dius, un pa de quilo.
I eren 900
grams. Tots enganyats i tots feliços.
Exactament, l'opio del pueblo, en aquest cas. Més coses, Salvador.
La polèmica ha sigut aquesta setmana l'interès de la vicepresidenta Yolanda Díaz en posar els topalls als preus dels productes frescos i de l'alimentació,
sí,
i també els productes de primera necessitat.
I què diuen els agents econòmics dels topalls?
Després ho parlarem amb el cap d'organització de la Unió de Pagesos, sí, Carles Vicente, però de moment els petits comerciants i també els grossos han protestat perquè no són ells els que tenen que pagar el beure, sinó que el govern ha de rebaixar impostos, com ha fet amb la llum, per rebaixar els preus.
Així és. Escolta, més coses. Inditex puja com l'escuma, Salvador.
Sí. Bueno, ahir va ser espectacular.
Sí.
Avui ha baixat una mica. El grup textil va tancar el primer semestre de l'exercici amb unes vendes de 14.845 milions, un 24,5% més, mentre que el seu benefici va pujar a 1.794 milions, un 41% més.
Quines xifres!
Ah, si això ho veu el govern, li posarà un impost, eh? Inicia el tercer trimestre de l'any amb un creixement de l'11%. Les seves accions es disparen més d'un 5% després de conèixer els resultats, tot i que avui ha fet una petita davallada. Inditex respon als temors a una desacceleració del consum amb els millors resultats de la seva història durant el primer semestre d'un exercici,
ja,
i trenca amb el pessimisme renyant en el sector tèxtil, mantenint les seves previsions pel conjunt de l'any.
Ahir, justament, canviant de tema, va tenir lloc el discurs de la presidenta Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió Europea. Va donar novetats sobre el mercat elèctric i energètic.
Sí, clar. Veure, és el discurs més important de l'any de la,
sí, sí,
de la presidenta.
Sí, sí, sí. Vam seguir.
I va demanar, doncs, que, bueno, que havíem d'estalviar un 10% d'energia a tota Europa l'any que ve, i va dir que la situació energètica es compara amb dues xifres només.
A veure.
Una, quan va començar la guerra, la invasió de Rússia a Ucrània,
sí,
a Ucraïna, el 40% del gas importat per Europa era gas rus.
Uh-huh.
Avui no supera ni el 9%.
Ja veus tu.
Aquesta dràstica de davallades ha compensat amb importacions, entre d'altres, de Noruega i dels Estats Units.
Uh-huh. I què passa?
Ha dit més coses. Ha anunciat un impost sobre els beneficis extraordinaris que les empreses energètiques han obtingut com a conseqüència dels alts preus d'aquests mesos. Són preus que ha sigut gràcies o a causa de la guerra d'Ucraïna, de la invasió dels russos, no?
Sí, sí.
I amb el recaptat pensa crear un fons de 140.000 milions i es destinaran als qui no poden pagar els preus de l'energia.
Bueno.
Ha dit també que hem de desvincular la influència dominant del gas, això és molt important, en el preu de l'electricitat. I per això va dir: farem una reforma profunda i completa del mercat elèctric. Què et sembla?
Doncs paraula d'Ursula von der Leyen. I canviant de tema, què passarà amb les hipoteques? Em refereixo al topall de les hipoteques com proposa Podemos.
Sí, el govern no accepta aquest topall.
Uh-huh.
Sí, el president Sánchez i els seus ministres socialistes argumenten que la Unió Europea impedeix limitar els tipus d'interès de les hipoteques com proposa Podemos. Mentre que la secretària general de Podemos, Ione Belarre, acusa el PSOE de posar sempre la mateixa excusa, vaja.
Sí.
Després de la proposta plantejada per la vicepresidenta Yolanda Díaz per topar els preus dels aliments i la de Ione Belarre, doncs, escolta'm, el govern està dividit i continuen barallant-se, perquè uns volen fer populisme i tenen poc rigor, perquè és fàcil fer brindis al sol, Rafa.
És molt fàcil, i en política es fa molt, els brindis al sol, Salvador, tu ja ho saps. Fins aquí les notícies, no marxi, Salvador, perquè et necessitem per l'entrevista, Consell de la Caixa, i tornem.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
A qui entrevistarem avui, Salvador?
Doncs mira, avui tenim una persona excepcional per explicar-nos que aquest any ha estat un annus horribilis per recordar la difunta reina de Gran Bretanya. Ha tingut de tot. Una guerra, la invasió de Rússia a Ucraïna, una sequera, incendis, calamarsades per tot arreu, preus als núvols,
sí, sí,
manca de productes bàsics... Bueno,
de tot.
Ens ho explicarà res més i res menys que el responsable d'organització del Sindicat Unió de Pagesos de Catalunya, Josep Carles Vicente.
Doncs crec que ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Carles Vicente, bona vesprada.
Hola, bona tarda, bona nit.
Benvingut aquí a Economia en Valors, al programa Camins. Estem amb Salvador Aragonès també. A veure, Josep Carles, aquest any sembla que totes les coses, ara ens ho deia Salvador, van en contra de l'agricultura. Comencem per la sequera, les calamarsades, que han rebentat algunes collites, especialment fruita i regadiu. Quina solució s'hi pot donar a aquestes anyades tan dolentes?
A veure, anem a pams. T'has deixat el fred.
Ah, és que clar, hi ha moltes coses, tens raó.
Perquè el fred va vindre a...
Ah, sí, el fred. Sí, però deixa.
Sí, sí.
Sí,
sí que... Vull dir, tenim de tot. Mira, a veure, què es pot fer? Bueno, complicat, però sempre s'hi pot fer alguna cosa. Mm-hmm. I hem de poder fer-ho. Ara el que estem fent és fer pedaços, perquè, bueno, sol·licitar ajuts, doncs, per tot que ha patit la fred, el fred, la sequera... Aquí cal afegir els costos disparats que tenim enguany.
Sí, bé? Això ho direm després, ho parlarem després, sí.
Val. I també l'afectació d'Ucraïna, de la
sí.
guerra.
Uh-huh.
Per tant, és un any bastant desastrós en aquest aspecte. Bueno, què es pot fer? Pues sobretot el que cal és potser repensar-se aquest sistema d'assegurances, que potser s'ha de millorar, evidentment, però no només, potser també s'ha de parlar d'un altre sistema o innovar en un sistema o explorar un sistema que pugui ser un format de fons mutual per a garantir aquestes inclemències que sembla ser, i ens ho diu, als experts, que no és que no hagi de ploure mai, sinó que plourà malament. Per tant, farà el fred malament. Per tant, hem de garantir aquesta renda. Això per un costat. Clar, quan tens temes de sequera, tu pots preparar-te, no? Perquè els temes de sequera, com bé dic, no és que no plogui, sinó que plourà malament. Per tant, què cal? Pues cal preparar-nos per a recollir quanta més aigua millor i poder tindre recs més eficients. No pensar tampoc en una transformació plena del nostre territori, però sí pensar en poder donar un rec de suport per justament mantenir el territori tal com el coneixem ara.
Sí.
Per tant, això també és important.
Sí, aquest any s'han cremat més hectàrees de bosc que els anys anteriors. Però això és evitable. El bosc ha deixat de ser rentable i no es neteja. Perquè no hi ha més vigilància, Carles. Cada any els periodistes hem d'explicar què passa amb els incendis i cada any és la mateixa història. Com ho hem d'aclarir, això?
Bueno, a veure, jo, simplificant-ho molt, que aquestes coses no va bé molt simplificar-les, perquè són com...
Sí, hem de simplificar.
Però és una qüestió de temps, t'ho agrairem que simplifiquis, sí. Carles.
Però ho hem de fer. Sí. Dius, home, evidentment, el bosc no és rentable, però aquí el que cal és generar unes inèrcies que siguin per als aquests aprofitaments. Mm. O sigui, hi ha diners que van al bosc, n'hi ha pocs, segurament, per fer gestió. N'hauríem d'enviar més per fer gestió als boscos, segurament sí, però els hauríem de treure de sanitat o de no sé on, o d'ensenyament. Per tant, la societat tampoc ho entendria. O sigui, ens sap molt greu a tots, però la societat no ho entendria. Ara bé, anem a veure amb aquests pocs o molts diners públics que es puguin ficar per incentivar, i aquí parlo gestió al bosc, però tu li has de buscar una sortida econòmica. Per tant, la gestió al bosc has d'implementar també industrialment algunes altres coses perquè hi hagi una demanda de lo que podem reaprofitar. I també, si hi ha un aprofitament amb aquells boscos que pugui haver aprofitament de bestiar, doncs també com garanteixes aquest aprofitament del bestiar perquè la societat, òbviament, acabi consumint aquella carn tan preciada que ens ha ajudat a mantenir els nostres boscos.
Sí.
Això és molt llarg.
Digues. No?
Simplificat. Hauríem de buscar aquestes inèrcies que no només depenen d'agricultura o del bosc, sinó que també depèn d'una idea de país i una estratègia, jo crec que molt clara, que s'hauria de fer.
Sí, i ara parlem dels preus, Josep Carles. Vicente, el que té l'Armada avui a tota la població, els agricultors, els productors de productes agrícoles, es queixen de que els preus estan molt baixos, mentre que el consumidor es queixa d'una pujada de preus molt forta. No serà que entremig intervenen massa sectors i cada un es queda a la part? O que han pujat fort els costos de producció, com els fertilitzants?
Bueno, són les dues coses.
S'ha disparat sí, bueno.
La producció, però sí que portem molts anys denunciant una ineficient cadena de valor, del repartiment de la llei de la cadena de valor, en aquest cas la llei de la cadena alimentària. Aquí hi ha hi ha deficiències, hi ha un mal repartiment. El productor no es guanya la vida i, en canvi, el consumidor pot ser que acabi pagant excessivament el producte.
Clar.
Hi haurà producte que haurà de valdre diners, o més diners del que estem acostumats a haver pagat fins ara, però poder no té raó de ser que s'augmenti un 800%, val? Un 600%, depèn de quin producte. Per tant, aquí cal ficar la lupa a lo que és la llei de la cadena i d'invents, els que creguin convenient, els que ens manen, però sobretot haurien d'obrir el foco a la llei de la cadena.
Finalment, Carles, la ministra i vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, porta endavant aquesta batalla per posar un topall, no?, als preus dels productes de primera necessitat. Com veus tu i la Unió de Pagesos aquesta proposta?
Bueno, nosaltres entenem que s'ha d'obrir el foc a lo que és el repartiment a la llei de la cadena alimentària, que hi ha gent que està intervenint, en aquest cas els preus, a la baixa del productor i a l'alça pel consumidor. Per tant, això s'ha de ficar ràpid la lupa i arreglar-ho. Dos, per ajudar al consumidor hi ha sistemes com l'IVA reduït, que això va directament al qui compra aquell producte, que també val dir la pena explorar-ho i mirar-ho. I després no hem de confondre una situació complicada per moltes de les famílies, diguem que estan patint o poden patir, no hem de compondre aquesta situació amb diguem que podem ficar un topall als aliments. Crec que si hi ha aquesta situació a l'Estat, cal abordar-la i cal parlar, i cal, hi ha moltes maneres fiscals, rendes, se pot ficar molts sistemes per apaivagar les necessitats, que no potser aquesta solució, que sí que és molt popular, val, o populista, però que els resultats, entre nosaltres, tampoc foren els desitjats.
José Carles Vicente és responsable de l'organització de la Unió de Pallessos i ha estat amb nosaltres aquesta estona per parlar de tots aquests temes. Moltes gràcies, José Carles.
A vosaltres.
Bon vespre, bona tarda.
Una abraçada.
Una abraçada.
Nosaltres, que amb Salvatore no el deixem, recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Salvador, demà es publica alguna coseta, no?
Ai, ara
es publica alguna coseta teva. Algun article teu, Salvador.
Ah, sí? Ai, com t'ho has enterat d'això?
Perquè jo tinc ulls a les parets.
Sí, sí. Sí, sí, publico un article sobre Carles III, el de Gran Bretanya. No?
Home, sí, clar. Que a on es pot llegir?
A mi personalment.
A on es pot llegir, Salvador?
No.
No vols dir-lo?
Eh?
No vols dir a on es pot llegir?
No, bueno, jo ara això s'ha de llegir.
Però a on? A on el trobarem?
Ah, bueno, a l'ETI i al diari Tarragona, per
doncs
exemple.
Doncs aquí queda,
no?,
la data. Gràcies, Salvador. A punt d'arribar a les 9 de la nit, nou capítol de la segona temporada de Camins, amb un home que, si el tradueixes al català, per molt Ferran Capdevila a la... al castellà, vull dir. Per molt Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció, ens dona la vida aquesta segona vida virtual, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida, informació puntual en el butlletí de les 9. Salutacions pel qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ja és divendres de despropòsit. Entres, estic amb el Pol, repassant el matí. Quid pro quo, Clarís. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous. I un també... Per tu també, Salvador, per tu també.
Sí, gràcies.
Clar, de res. Nosaltres que deixem aquí, però demà més teca, més Macedònia, més tutti frutti, tot un revolutum, Sanahuja, Moreno, Capdevila. Tornarem, ho tornarem a fer, farem...
Camins!
Molt bé, farem camins. Cuideu-vos!